Són les dues.
TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Molt bon dia. Ja fa feina sobre el terreny, sobre les vies. La maquinària pesada traslladada a Adamuz, a Córdoba, per aixecar els vagons del tren Irió descarrilat i recuperar possibles víctimes de l'accident de diumenge vespre. Després d'examinar els convois 7 i 8, ja se poden retirar. De fet, la clau ara és el vagó número 6, que ha quedat immobilitzat per analitzar-ne la relació amb les causes del sinistre, amb la vista fixada en la ruptura de la via. No obstant això, les hipòtesis, ha assegurat fa uns minuts el ministre de l'Interior, estan totes obertes i, en paral·lel, es continua en la identificació de les víctimes, que s'eleven ja 41, mentre hi ha 43 desapareguts. A l'hospital continuen 39 persones hospitalitzades, 13 de les quals han estat greu. Tercer dia de la tragèdia, primer de dol oficial a tot l'estat, que ha marcat també una festivitat de Sant Sebastià sense celebracions oficials. Avui és dimarts 20 de gener. Ivan López és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars amb Laura Marcos. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per Fitur. L'accident de Còrdoba ha obligat a refer l'agenda turística a Madrid.
S'ha cancel·lat pel dol oficial una de les principals trobades turístiques de l'any, el Fòrum d'Exceltur, i també els actes que les diferents delegacions balears acostumen a fer fora del recinte firal, com els sopars amb premsa especialitzada. Ja en el marc de la fira es mantenen les presentacions previstes tant de l'estand de les Illes com el d'Eivissa.
El Consell de Formentera ha aprovat els pressupostos per al 2026, gràcies a les abstencions de Gent per Formentera i PSOE, que han posat una sèrie de condicions. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia, sí. Una de les condicions és que el plenari recuperi competències pròpies que havien quedat en mans de la Junta de Govern. L'oposició també ha demanat la revisió de la taxa de FEMS, que pagui més qui més genera, i incloure partides per retirar embarcacions irregulars, a més de la millora de polítiques públiques en matèria d'habitatge.
Aquest mes comencen les obres de construcció dels nous jutjats de Manacor. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Les obres tindran una execució de 38 mesos i suposaran un canvi molt important, perquè el Partit Judicial de la ciutat de Llevant passarà dels 8 jutjats actuals a 15. A més, comptarà amb una clínica forense i un aparcament.
A Menorca, el centre de salut Mateu Seguí i Des Castell porta un mes i mig amb l'ascensor avariat. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia, i això genera problemes a molts pacients que hi acudeixen i es veuen obligats a pujar per les escales. L'IBE Salut, de fet, informa que els usuaris que tinguin dificultats poden ser atesos al pis inferior. En aquests casos, és el metge qui baixa per atendre'ls. Una situació que indigna l'Ajuntament, responsable del manteniment de l'edifici. L'avaria es va produir durant el pont de la Constitució a principis de desembre. Des d'aleshores, però, l'empresa encarregada de la reparació ha estat incapaç d'adobar l'ascensor.
Dues produccions d'IB3 guardonades amb els Premis Ciutats de Palma, que recordem, no s'atorgaran avui.
La periodista Victòria Morell, reconeguda pel podcast d'IB3 Ràdio, nude dins d'aquesta mateixa categoria. El jurat ha fet una menció especial a Les Desaparicions, podcast dirigit per Joan Cabot. I el documental L'últim vaquer de Hollywood ha estat distingit amb el Premi Maria Fortesa d'Audiovisuals. El Premi Llorenç Villalonga de novel·la en català s'atorga a Jaume Oliver Ripoll per Un dia saltarem la ciutat en cavalls de ferro.
En els esports, en futbol, el central del Reial Mallorca, Martin Valiant, frena l'eufòria de la victòria contra l'Atlètic Club. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El defensa Lobat diu que s'ha de saber relativitzar. Sentirem algun fragment de l'entrevista que van fer els nostres companys d'IB3 Televisió al programa Línia de 5. D'altra banda, la plantilla mallorquinista ha començat a preparar l'exigent partit que li espera diumenge contra l'Atleti de Madrid. Tornarà a Mafeo després de complir un partit de sanció i avui han sabut que el partit de la jornada 23 entre el Barça i el Real Mallorca al Camp Nou es disputarà el dissabte 7 de febrer a les 4 i quart del capvespre. A la Champions, avui al Bernabéu, el Real Madrid rebrà a les 9 del vespre la visita del Mónaco, mentre que el Villarreal rebrà a la mateixa hora l'Ajax. En bàsquet sentirem Alba Torrents, que espera portar el màxim a l'Azul Marino, en vista l'ascens a la màxima categoria, i en tennis a l'Open d'Austràlia, Jaume Munar ha jugat avui els dobles, fent parella amb Pedro Martínez, i s'han imposat per 7-6 i 7-5 a Isaro i Calianda Ponoatxa.
I un dia més molt pendents del temps. Emergències de l'U2 ha registrat 43 incidents arreu de les illes per la borrasca Harry. A Eivissa ha causat una esllavissada de terra a la zona d'Escubells. Les pedres han deixat la carretera dels penya-segats impracticable. La previsió, en Marc Caldentei, bon dia.
Bon dia. Per aquestes pròximes hores encara parlarem de possibilitat de qualque brusca, de qualque ruixat, això sí, fenòmens ja més locals i irregulars que aquestes darreres hores, pluges que han estat significatives i en el cas de la Serra de Tramuntana, en el bassó de la Serra, superen ja els 150 litres des d'ahir de matí i també superen els 70-80 diversos observatoris de l'illa d'Eivissa. Insistim, aquestes pròximes hores encara hi pot haver qualque brusca, però de manera més feble i més local. Per tant, van a baixa aquest, van a la baixa aquest ruixat. Continuant, però, pendents de la situació marítima, del vent, un vent de greial del nord-est que continuarà bufant, moderat, en cots forts, i, per tant, una situació marítima molt alterada amb aquestes onades que superen els 5-6 metres, onades puntuals que poden ser més elevades cap a les costes exposades cap al nord i est de les illes. Per demà, encara parlant de temporal marítim important, sobretot el dematí, si quieres veure que així com vagi passant la jornada anirà fluixant, i per demà una jornada més variable. Tindran ja ullades de sol, però no descartant de manera molt i molt local qualque brusca, però insistim, demà ja sense precipitacions en general, temperatura semblant a la d'avui i aquest vent que s'anirà tranquil·litzant.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en portada, són 41 les víctimes mortals de l'accident ferroviari d'Ademuz a Còrdoba, després que aquesta nit s'ha trobat un cos sota un dels vagons de l'Irio. Altres tres cossos han estat localitzats entre la ferralla de l'altre tren, de l'Àlvia. Tots quatre estan pendents de ser traslladats al centre forense per ser identificats. Els metges fins ara han confirmat la identitat de 7 persones, d'un total de 43 desapareguts, i altres 37 estan en procés. Els ferits es mantenen en la quarantena amb 13 persones a la unitat de cures intensives.
Aquesta matinada s'han incorporat dues grues més per continuar aixecant els vagons a la recerca dels cossos que van quedar atrapats, unes màquines que poden alçar fins a 300 tones de pes. La unitat militar d'emergències, la UME, col·labora amb les tasques de recerca i rescat amb una cinquantena d'efectius. També fan feina en l'estabilització dels vagons de tren per assegurar els treballs de la resta de serveis d'emergència. Fins ara, els forenses han fet 23 autòpsies, segons ha confirmat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i falten per identificar 37 cossos de les 43 desaparicions confirmades. 27 metges hi fan feina i la Guàrdia Civil ha habilitat punts de recollida d'ADN a Madrid, Còrdoba, Sevilla, Huelva i Màlaga per accelerar el procés.
El balance provincial, como bien saben, es de 41 fallecidos. 37 cadáveres ya han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Córdoba y queda un cuerpo sobre el terreno a la espera de que la autoridad judicial autorice su levantamiento. Además, la Guardia Civil ha localizado 3 cuerpos más en uno de los vagones del Albia, pendientes aún de recuperar.
Els familiars de les víctimes que encara no han pogut ser identificats romanen al Centre Cívic de Còrdoba amb la zona acordonada per donar-los la màxima privacitat. Fins al moment, els efectius del 061 de l'Agència d'Emergències Andalusa, de la Creu Roja i psicòlegs del Col·legi Oficial n'han atès més de 300. A Fran Vicente, psicòleg de la Creu Roja, reconeix que els afectats estan esgotats.
Nosotros lo que esperamos es que la información fluya lo más rápido posible, que es lo que al final lo que ellos quieren. Ellos quieren descansar, quieren recuperar a sus familiares. Bueno, vamos a intentar seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es la contención emocional, acompañarles en todo el proceso, cuando se les comunique la situación, acompañarlos con los servicios sociales, con todos los servicios funerarios, todos los trámites que necesitan para acompañarlos.
El balanç de danys humans és una de les derivades d'interès d'aquest accident. Una altra és la investigació dels fets. De moment, la Guàrdia Civil ha conclòs la inspecció ocular dels cotxes 7 i 8 del tren Irio i ara se centrarà en l'examen dels 6 primers vagons. La Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris, la CIAF, recollirà mostres de les rodadures i de les vies del punt de l'accident per analitzar-les en un laboratori.
Això ajudarà en la investigació de les causes del sinistre, unes causes que encara es desconeixen, segons ha confirmat el ministre Marlaska, qui ha reiterat que el procés serà llarg i que totes les hipòtesis estan obertes. Fins ara s'han detectat trencaments de la via, però no tenen per què ser l'origen de l'accident.
Aquí totes les hipòtesis en esos sentidos estan abiertas.
no hagamos conjeturas ni ningún tipo de presunción. Nosotros ahora estamos en una fase de recuperación de los efectos necesarios, instrumentos para realizar el análisis correspondiente con todas las garantías.
L'obertura dels pròxims dies de les caixes negres dels dos trens que van xocar portaran també dades clau com la velocitat en el moment de l'accident o els diferents condicionants en la circulació. En una entrevista a l'Informatiu Matí, Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis de Transport, ha dit que confia que la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris acceleri les indagacions.
Quan es coneguin aquestes informacions, per això creiem que hem de tranquil·litzar-nos, deixar d'especular i esperar unes hores, esperar uns dies en què totes les informacions tècniques fora d'especulacions ens aclariran exactament què ha passat tant amb el vehicle com amb la infraestructura.
El degà del Col·legi d'Enginyers Industrials de les Balears apunta una causa multifactorial. Mateu Oliver creu que es necessitarà molta investigació per determinar què va passar en el punt del descarrilament del primer tren i ja preveu que el manteniment de les vies estarà al darrere de la tragèdia. Així ho ha afirmat en una entrevista al programa El Dia d'Ivetra Ràdio.
Quan veus un accident així, te veus cap digui, tu, aquest manteniment ha estat o defectuós o hi ha hagut diverses coincidències, però segur que el manteniment està al mig.
Avui han continuat les mostres de condol marcades aquest migdia pels 5 minuts de silenci que han convocat els sindicats de Renfe en record als companys afectats. També avui els Reis d'Espanya han arribat a Ademuz després d'haver avançat la seva tornada de Grècia, on han assistit al funeral, recordem, de la germana de la reina emèrita, la princesa Irene. La família reial ha visitat els veïns de la zona i el centre cívic on hi ha els familiars de les víctimes no identificades. D'altra banda, les banderes de la Unió Europea onegen des d'aquest matí a mig pal en les institucions comunitàries de Brussel·les i Estrasburg en homenatge a les víctimes en l'accident ferroviari. Mantindran el dol durant 3 dies. I en aquesta primera jornada de dol oficial, la ministra portaveu del govern espanyol, Elma Said, ha començat la roda de premsa posterior al Consell de Ministres fent un homenatge a les víctimes, també als familiars de l'accident. Said ha destacat la transparència de l'executiu estatal, que ha dit dona tota la informació en temps real.
També la col·laboració entre administracions, siguin del color polític que siguin i fins i tot amb el Partit Popular, ha dit. Respecte a Vox i a la seva negativa d'anul·lar l'agenda política en senyal de dol, Saiz assegura que és una actitud inhumana.
És una actitud ruïn, perquè utilitzar la tragèdia, utilitzar el miedo para, bueno, pues para generar caos i desconfiança és, desde luego, una actitud antidemocrática y en estos minutos ya incluso la podríamos calificar de inhumana.
Mentrestant, la localitat cordobesa de Ademuz recupera a poc a poc la normalitat. Els veïnats de la zona s'han volcat en ajudar les víctimes i els familiars de la tragèdia. Una onada de solidaritat que van engegar diumenge de manera immediata, just en conèixer l'abast de l'accident.
Cadascú va fer el que va poder, des de guiar els serveis d'emergència fins al lloc de l'accident, adumantes, menjar i beure per tothom en una nit, la de diumenge, que va ser especialment freda a la localitat. Els bars i restaurants van mantenir-se oberts per atendre qualsevol necessitat dels afectats i dels serveis d'emergència. També van obrir la parròquia i la farmàcia.
Intenté a la que estaba con la medicina, lo tenía como un poco junto, lo que el medicamento con la cosa de cura, separárselo para correr y acompañé a la persona, a los autobuses, para ya irse.
El Servei Andalús de Salut ha recollit prop de 3.000 bosses de sang de voluntaris de tota la comunitat, una quantitat que triplica les entre 800 i 900 que recullen en una sola jornada de manera habitual. Amb aquestes bosses, expliquen els sanitaris, es cobreix la demanda derivada de l'accident.
Avui és una diada de Sant Sebastià atípica, no hi ha hagut revetlla oficial i avui no s'ha fet la diada ciclista ni s'entregaran els Premis Ciutat de Palma al capvespre. Anul·lacions a l'agenda d'aquesta jornada festiva a Palma en senyal de dol per l'accident de Còrdoba.
No només la pluja present a ciutat gairebé sense aturar des d'ahir migdia ha deixat una estampa menys habitual de Palma del dia del seu patró. Aquest dimarts festiu no hem vist la tradicional carrera popular de bicis des del centre i fins al Palau Municipal d'Esports de Sant Moix, ni famílies a diferents punts gaudint de la festivitat. L'únic acte que no s'ha suspès ha estat la missa al Sant Patró. Un crespó negre a l'estandard de Sant Sebastià recordava el dol per la tragèdia de Còrdoba i marcava el to de la celebració de l'Eucaristia del dia del patró de Palma. El bisbe de Mallorca també en feia referència a la seva homilia.
L'accident ferroviari, els difunts i tots els que han patit les conseqüències, totes les persones que encara estan hospitalitzades, pensem en les famílies i famo també en comunió i solidaritat amb tot el poble, també que amb ells ho pateix.
No hi han assistit autoritats, només els fidels han participat de la celebració que ha conclòs amb la processó, amb la relíquia de Sant Sebastià, que després han pogut venerar.
Al capvespre, el Teatre Principal tampoc no es vestirà de gala perquè l'Ajuntament entregui els Premis Ciutat de Palma enguany, un esdeveniment anual que reconeix la creació cultural en diverses categories i que, segons ha informat Cort, s'organitzarà pròximament amb un altre format, serà amb un acte institucional en el Saló de Plens. De moment, però, avui, Laura, ja n'han anunciat els premiats.
Sí, l'escriptor i periodista Jaume Oliver Ripoll ha guanyat el Premi Llorenç Villalonga de novel·la en català en l'obra Un dia saltarem la ciutat en cavalls de ferro dels Premis Ciutat de Palma. Han de dir que en la categoria en castellà el Camilo José Cela ha quedat deserta. El jurat ha destacat la qualitat literària de la prosa de Jaume Oliver. Escoltam l'autor guanyador del premi.
Amb aquesta premissa he imaginat com seria Palma si la república hagués guanyat la guerra civil. He imaginat una Mallorca on el capità Ballo va desembarcar i ho va aconseguir, i he fet caminar els meus personatges per una Palma que no va ser. Un Emili Darder va morir en el seu llit i no afusellat a una paret de cementari de Sant Trilo.
El Premi Antoni Gelabert d'Arts Visuals l'ha guanyat Imma Femenia per l'acurat ús contemporani de la imatge. El guardó Joan Alcover de Poesia en català ha estat per a Imparadisum de Francesc Pastor Verdú i el Premi Rubén Darío de Poesia en castellà l'ha guanyat Jorge Fernández Gonzalo amb Rotunda Claredat.
I hem de dir, ho avançàvem en titulars, que dues produccions i IB3 han estat guardonades a aquests premis Ciutat de Palma.
Entre les quals la periodista d'IB3, Victòria Morell, pel podcast d'IB3 Ràdio, Nude. Dins d'aquesta mateixa categoria, el jurat ha fet una menció especial a Les desaparicions, podcast dirigit per Joan Cabot, ja que entén que aborda amb molta sensibilitat i rigor un tema complex, difícil i poc visible com és el suïcidi. Un documental d'IB3, L'últim vaquer de Hollywood, ha estat distingit amb el Premi Maria Fortesa d'Audiovisuals. És la periodista d'aquesta casa, Victòria Morell.
Aquest és un premi que me fa una il·lusió especial perquè reconeix un projecte incòmode, com és Nude, que no cerca complaure, sinó obrir preguntes. És un reconeixement col·lectiu a totes les persones que han compartit temps, coneixements i conversa de manera altruista i també l'aposta dels mitjans públics, com és aquesta casa, per obrir debats socials necessaris.
El Ciutat de Palma de Còmic l'ha guanyat Pau Santiago Roda amb Casos Pendents Go Home per una narració fluida, divertida i amb bon ritme, segons el jurat.
També la Fira Internacional de Turisme a Madrid, que arrenca demà la seva edició número 46, ho farà condicionada. S'ha cancel·lat el Fòrum d'Exceltour, que s'havia de celebrar avui, una trobada bianual del sector turístic espanyol en què enguany, a més, està previst conèixer més detalls sobre el relleu del mallorquí Gabriel Escarré al capdavant de la presència de l'associació turística.
S'han cancel·lat els actes que les diferents delegacions balears acostumen a fer fora del recinte firal, com el sopars en premsa especialitzada. En aquesta ocasió queda, per tant, suspesa la desfilada de moda artesana que s'havia de fer al Cines de Callao. L'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia ha cancel·lat la presentació de Sant Josep en forma prevista per avui hora baixa a un hotel de Madrid. També han anul·lat la seva presència a altres actes previstos en el marc de Fitur, com a mostra de dol i solidaritat amb les víctimes. El Consell d'Eivissa, per part seva, ha comunicat l'ajornament de la presentació de l'illa com a destinació esportiva a Fitur. La convocatòria de premsa estava programada per aquest dijous. Escoltam el president de la institució, Mariano Juan.
L'agenda s'està ben modificada a tots els estants en general, i nosaltres també tota la part lúdica, anava a dir, o més festiva, de les activitats que es feien allí, doncs es veuen suspeses o s'estan veient transformades en reunions més formals, reunions de feina. S'està ajustant en aquest moment l'agenda, però bueno, l'activitat continua.
Per la seva banda, els hotelers de Menorca assisteixen a Fitur amb un objectiu ben clar, aconseguir allargar la temporada turística, Axel.
Defensen que l'illa té prou atractius per rebre visitants més enllà de l'estiu. Cultura, gastronomia i esdeveniments esportius en són els principals reclams. El president de la patronal hotelera de Menorca, Sebastià Triay, reconeix que desestacionalitzar és un objectiu comú amb el Consell i amb la Fundació Foment del Turisme de Menorca.
No pot ser que tinguem una temporada estacional de 5, màxim, 5 mesos i mig. No tenim una temporada de 8 o 9 mesos. L'ideal seria per començar 10 de març i acabar a final de novembre. La Fundació Foment del Turisme ho estan fent molt bé perquè estan intentant obrir nous mercats. I tots estan allà encara de veure si podem tenir un vol directe amb els Estats Units o al Canadà. I després també altres destinos que no sigui tan dependent de classes de sempre, el mercat britànic.
Fitur, que arrenca aquest dimecres a Madrid, és la primera cita per mirar de tancar acords amb aerolínies i turoperadors, els quals, això sí, els hotelers han d'intentar convèncer per iniciar rutes quan abans.
Però tu li estan casillat en la temporada de 6 mesos, 8 de maig, 60 d'octubre. I en canvi, Getó ja ha fet passes i enguany per obrirà la darrera setmana de març. Poc a poc ho hem aconseguit.
Hores d'ara es desconeix quina és l'agenda del Consell de Menorca a Fitur. L'acte previ a la fira, previst per avui, s'ha cancel·lat pels 3 dies de dol decretats a tot l'estat per l'accident ferroviari de Còrdoba.
La jornada d'avui, ho avançàvem a l'inici, està marcada per la vista taronja per mala mà a pràcticament tot l'arxipèlag. Menorca ha estat incomunicada per mar fins que d'avés les 11 s'ha reobert al port de Maó.
A causa de les males condicions marítimes, les companyies navilieres han cancel·lat parts dels trajectes. De fet, Baleària ha cancel·lat tots els serveis previstos per avui matí, en l'excepció del Dènia-Eivissa-Palma i la Eivissa-Formentera.
El Centre de Coordinació d'Emergències 1-2 ha atès 43 incidents a les Balears des d'ahir a les 8 del vespre.
L'illa amb més incidències ha estat Mallorca, amb 26. A Eivissa n'hi ha hagut 15 i dues a Menorca. La gran majoria tenen a veure amb acumulació d'aigua a la calçada i també amb la caiguda d'arbres. Entre els incidents més destacats, el desbordament d'un torrent al camí vell de Muro, el seu pas pel terme de Sencelles.
Com dèiem, a Eivissa, la borrasca Harry ha provocat problemes a les carreteres per caigudes de pins i una esllavissada de terra a la zona d'Escobells. Les pedres han deixat la carretera dels Penya-Segats impracticable al port de Sant Miquel i Cala Xarrà, que la mar ha engolit les platges.
Els efectes de la tempesta ja han provocat també cancel·lacions marítimes. A Eivissa ara mateix es troba incomunicada per via marítima en la península i Palma. També s'estan produint les primeres cancel·lacions entre Eivissa i Formentera. El Consell d'Eivissa ha fet una crida demanant precaució en cas que s'hagin de fer desplaçaments.
La situació pareix prou pitjor a part de Catalunya, que està en alerta vermella per mort del mal temps. Al Baix Empordà hi ha un home desaparegut.
Concretament, el Palau Sator, el desaparegut, és un home d'uns 60 anys. La riera ha arrossegat el seu cotxe amb ell a l'interior. Quatre unitats dels bombers treballen en la recerca, mentre que la unitat subaquàtica dels GRAE ha hagut d'aturar les feines al migdia perquè la riera ha pujat un metre en poca estona i per l'acumulació de brutó. Ara mateix té 4 metres quan normalment està seca.
La Protecció Civil ha enviat aquest dimarts a primera hora un missatge des d'alerta a la població davant el risc d'inundacions per desbordament de rius a l'Alt i Baix Empordà, també a Selva i al Gironès. Es recomana evitar desplaçaments fins almenys a les 5 del capvespre. Arribem així a les 2:23, fem una aturada i seguim amb més assumptes de l'actualitat.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
L'actual president del Tribunal Superior de Justícia de les Balears, Carlos Gómez, es presenta a la reelecció al càrrec com a únic candidat. Un dels reptes als quals s'enfronta és fer el possible perquè la nova llei d'eficiència en l'administració de justícia funcioni de manera correcta a la comunitat. Carme Moreno.
En declaracions a IB3 Ràdio, Carlos Gómez ha assenyalat que els jutges hauran de canviar la manera de fer feina i una de les qüestions que ell vol tractar és com els 20 jutges de la secció civil de Palma han d'operar com a membres d'un sol òrgan judicial. Aquest és un dels seus reptes i demà, a més, ha de comparèixer davant la Comissió de Qualificació del Consell General del Poder Judicial.
Fer tot el possible perquè aquest canvi organitzatiu funcioni bé, perquè això també implica un poquet un canvi de cultura en la manera de fer feina dels jutges. Els jutges haurem de fer feina d'una manera menys individualista.
Una altra de les preocupacions del president del Tribunal Superior de Justícia de les Balears és la situació dels edificis judicials. Li preocupa de manera especial sobretot les deficiències que hi ha als jutjats de Palma i de la Gerreria.
I a les Balears es detecten uns 100 casos de càncer de coll d'úterà a l'any i al voltant de 24 dones moren a causa d'aquesta malaltia.
Aquests casos fan molt de mal perquè cadascun d'ells és un cas que amb les mesures apropiades es podien evitar.
El president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes, José Reyes, que acabem de sentir explicar que es pot prevenir amb la vacuna contra el papiloma humà i participant en els cribratges. Ho diu perquè aquest és un virus de transmissió sexual que al cap d'uns anys d'estar actiu en la cèrvix uterina acaba causant displàsia cervical, unes lesions que a la llarga desemboquen en el càncer.
Per això hi ha un motiu de la Setmana Europea per a la Prevenció del Càncer de Cèrvix que es commemora la tercera setmana de gener. Ens fa més ressò de la importància que té anticipar-se a la malaltia. Escolta'm, el doctor Reyes.
Un, el virus del papiloma essencialment es relaciona amb el càncer de cèrvix, però també es pot donar peu a càncer, per exemple, de faringe, de laringe, que afecten també els homes, i als càncers del pene, per dir-ho així. Però, per altra banda, s'ha de tenir en compte que l'home, tot i que pateix la malaltia amb menor freqüència, les malalties relacionades amb el virus del papiloma, és transmissor.
L'objectiu de l'Organització Mundial de la Salut és que el 2030 s'hagi eliminat el càncer de cèrvix.
Avui dimarts es compleix un any de l'arribada al poder de Donald Trump com a president dels Estats Units. 365 dies de polèmiques que han trasbalsat la geopolítica mundial.
La investigadora sènior del CIDOB, que és el Centre Internacional d'Informació i Documentació de Barcelona, Carme Codomina, denuncia que la legalitat internacional i les normes que havien servit per posar els països d'acord des de la Segona Guerra Mundial fins ara han entrat en crisi. Alerta que iniciem una etapa marcada pel trumpisme, l'acceleració de la coerció econòmica i la descomposició de l'ordre multilateral.
És un món de poders d'usos que intenten, precisament, reforçar-se enmig d'aquest impàs que estem vivint, no? de desmantellar el món o l'arquitectura institucional que havíem construït després de la Segona Guerra Mundial sense tenir encara unes alternatives.
Mentrestant, Dinamarca ha desplegat més tropes a Groenlàndia.
Les forces armades daneses augmenten la presència i les activitats d'entrenament a l'illa i als seus voltants en col·laboració amb les autoritats groenlandeses i els aliats de l'OTAN. Així mateix, el govern danès ha proposat formalment a Mark Rutte una missió dels membres de l'organització del Tractat de l'Atlàntic Nord a l'Àrtic.
El Fòrum Econòmic Mundial comença a la ciutat suïssa de Davos amb l'arribada dels grans líders mundials a la població alpina.
S'esperen uns 3.000 participants a la trobada. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha suspès la seva assistència després de l'accident ferroviari d'Adamuz. Tampoc no hi estarà representat el govern danès en plena polèmica per la declaració del president dels Estats Units, Donald Trump, de quedar-se en Groenlàndia i d'amenaçar amb un aranzel del 10% als productes danesos. Ursula von der Leyen és presidenta de la Comissió Europea.
The geopolitical shocks can and must serve as an opportunity for Europe.
Diu que la realitat geopolítica que vivim avui és una oportunitat, de fet, una necessitat de construir una nova forma d'independència europea.
En clau estatal, el jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas Koldo ha pres declaració com a investigada a Patricia Uriz, l'exparella de l'exassessor ministerial Koldo García.
És en el marc de la peça principal sobre les presumptes irregularitats en la compra de màscares durant la pandèmia. L'exparella de Koldo va sol·licitar l'arxivament provisional de la investigació. No obstant això, el jutge ho va rebutjar i va al·legar que existeixen indicis d'un presumpte delicte de blanqueig de capitals.
A Extremadura, mentrestant, el candidat del Partit Popular, Manuel Narro, ha estat elegit president només amb els vots del seu grup.
L'elecció de Naharro s'ha produït en segona votació per majoria simple amb el suport dels 29 diputats del seu grup. Finalment, Tidó no ha tingut el suport de Vox, en qui va governar part de la legislatura passada més breu de l'habitual, precisament per la ruptura entre els dos partits.
I avui és notícia també el judici contra la líder de l'ultradreta francesa, Marine Le Pen, per malversació. Le Pen ha afirmat no tenir la sensació d'haver comès el més petit delicte. Ho ha fet en el marc de la primera audiència del seu judici. Així arribarem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Les festes de Sant Sebastià han estat marcades enguany pel dol i la tragèdia de Còrdoba. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia, i ja quedaren suspesos tots els actes oficials. Avui, la Diada Ciclista i els Premis Ciutat de Palma, però al matí sí que s'ha oficiat la missa al Sant Patró.
Aquest mes comencen les obres de construcció dels nous jutjats de Manacor.
Les obres tindran una execució de 38 mesos i suposaran un canvi molt important perquè el partit judicial de la ciutat de Llevant passarà dels 8 jutjats actuals a 15. A més, comptarà amb una clínica forense i un aparcament.
L'Ajuntament d'Alcúdia ha aprovat un pressupost de 42 milions d'euros per al 2026. Això són 2 milions més que l'any anterior.
Ha estat amb els vots a favor de l'equip de govern format per PP, Vox i Unió i en contra dels partits de l'oposició. El vot de qualitat de la batllessa ha desfet l'empat a 10 vots registrat a la primera votació.
Tot d'un en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, David Cervera. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora la circulació per les principals carreteres en general és fluida i sense incidències. Destacar només que encara se troba tancat el camí Vell de Muro des de Vinyagual fins a la carretera d'Inca Sencelles per el desbordament del torrent de Son Bordils. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, David. Amb Ivan López, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Ho dèiem en titulars, les festes de Sant Sebastià han estat enguany marcades pel dol i la tragèdia de Còrdoba. Ahir ja quedaran suspesos tots els actes oficials. Avui matí, però, sí que s'ha oficiat la missa del Sant Patró.
Un crespó negre a l'estendard de Sant Sebastià ha recordat el dol per la tragèdia de Còrdoba i ha marcat el to de la celebració de l'Eucaristia del Dia del Patró de Palma. El bisbe de Mallorca, Sebastià Toltavull, també n'ha fet referència a la seva homilia.
Preguem ben particularment per els que han sofert l'accident ferroviari, els difunts i tots els que han patit les conseqüències, totes les persones que encara estan hospitalitzades, pensem en les famílies i famo també en comunió i solidaritat amb tot el poble, també que amb ells ho pateix.
Aquest ha estat l'únic acte oficial de les festes que no s'ha suspès, però no hi han assistit autoritats, només els fidels han participat en la celebració.
Ha estat un poc diferent per mort de les circumstàncies, però vaja, jo com que hi sol que venia quasi cada any, no he trobat tampoc massa a dir. Ara aquesta visita a la capella de Sant Sebastià sí que és nova.
Jo crec que s'ha de pregar per aquesta tragèdia i que hi ha hagut molt de ferits i molt de morts i han de fer tot pinya per pregar un poc per ells.
La missa patronal de Sant Sebastià no és el patró. Sempre és molt solemne i és... I, bueno, te dona un plaer venir aquí, a la seu.
La missa ha conclòs amb la processó amb la relíquia de Sant Sebastià, que després tots els assistents han pogut venerar.
Això ahir, avui, podem dir, ahir, mentrestant, imatges insòlites el dia de la Rebel·la Sant Sebastià, torradora sense encendre, fusta ben banyada i escenaris buits.
Però no era només per la pluja. Al migdia, l'Ajuntament va decidir suspendre tots els concerts i actes oficials en senyal de dol per les víctimes de Còrdoba.
Está lloviendo y no hay nada.
A mi me feia moltes ganes por a sortir i tal, però bé.
Resignació i banderes a mig pal a l'Ajuntament en senyal de dol, però d'opinions n'hi ha per a tots els gustos.
Jo crec que si duim dol l'hem de dur tots, no que uns facin festa i els altres no.
No ho sé, estic un poc com a col·lapsada amb aquest tema, no? No sé per què han de suspendre les festes, perquè això, per desgràcia, és la vida, no? La vida és... Uf.
I aquest va ser l'argument de les confraries que havien començat la festa al migdia amb el tradicional xupinasso i després, tot i la pluja i tot i el dol, van continuar la festa. El que sí que van fer va ser un respectuós i solemne minut de silenci a les 7 a la plaça de la Reina per recordar les víctimes de Còrdoba.
Han continuat la festa, la veritat.
Celebrant la vida, no voldríem prendre decisions d'aquest tipus mai, perquè no és fàcil, no és fàcil. Ha estat un dia molt estrany.
També es van mantenir les altres festes alternatives, les conegudes com a Sant Canuteres, a diverses places de ciutat. També l'organitzada per Poda en Palma, un fet criticat per l'Associació de Veïnats de Ciutat, que considera que haurien d'haver respectat el dol oficial. La pluja no ho va posar fàcil, però els artistes van intentar pujar els ànims dels pocs assistents a les festes. També es van mantenir les trobades i torrades a diversos bars de ciutat.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Un incendi a Sineu calcinat al menjador d'un habitatge. L'avís del foc ha estat a les 7:20 del matí i ha actuat al parc de bombers d'Inca.
El menjador d'uns 24 metres quadrats ha quedat completament calcinat per les flames, com la resta de l'habitatge ha quedat afectat pel fum. No s'ha registrat, però, cap ferit.
Mentrestant, a Manacor, la investigació per l'esfondrament d'una casa dijous passat, on va morir un jove de 18 anys, continua pendent de la retirada d'enderrocs i de l'apuntalament del segon pis, unes tasques que s'han retardat per la pluja des d'ares dies, segons afirma l'Ajuntament.
El batle Miquel Oliver ha remarcat que després d'aquests treballs els tècnics podran accedir de manera segura per continuar investigant les causes de l'esfondrament. L'Ajuntament de Manacor ha assegurat que s'aplicaran les sancions previstes a la llei d'habitatge perquè la casa és antiga i no havia passat la inspecció reglamentària.
Una vegada s'hagi fet això és quan els tècnics entraran allà dins. Jo crec que ara mateix estem en aquesta situació, és a dir, també hem de pensar que està en mans judicials, és a dir, la jutgessa mos ha demanat una sèrie documentació i també d'informes i una certa investigació, i per això necessitem poder accedir. Ho hem de fer de forma segura, ho hem de comprovar tot, i quan s'hagi fet la investigació s'emetrà tota la documentació a la jutgessa per tal que se segueixin fent la investigació.
Oliver ha recordat que el primer pis es va apuntalar divendres perquè la família pogués accedir i agafar les seves pertinences. També ha destacat que se'ls ha posat a disposició un habitatge temporal i ha fet una crida a la població per ajudar-los a aconseguir un de definitiu, ja que el consistori no disposa de part d'habitatges, ha dit, a causa de la complicada situació del mercat a les Balears. Respecte al veïnat de l'edifici esfondrat, ha dit que continuarà desallotjat per seguretat fins que els tècnics avaluïn la infraestructura.
Declaracions que ha fet el batle de Manacor, Miquel Oliver, en una roda de premsa en la qual la regidora d'Educació i Cohesió Social, Carme Gomil, anuncia la seva renúncia per dedicar-se plenament a la presidència d'Esquerra Republicana a les Illes i a formar part de la direcció de Més per Mallorca.
La gestió dels departaments, que fins ara ha tingut l'honor de dirigir durant gairebé 7 anys, exigeix una dedicació a temps complet i un esforç constant i continu, de dia a dia, de serir molt. I precisament perquè sé que exigeix aquesta responsabilitat, he pres la decisió de fer una passa en el costat. Manacor mereix que algú hi pugui ser en el 100%.
Comil ha assegurat que deixa el càrrec per incompatibilitat i coherència i que no té prevista cap candidatura fora de l'Ajuntament de Manacor. Antonio Pujades agafarà el relleu del càrrec. La renúncia de Comil es farà efectiva en el ple municipal del pròxim 9 de febrer.
I no deixem l'actualitat de Manacor, perquè aquest mes començaran les obres de construcció dels nous jutjats. Els treballs tindran una execució de 38 mesos i suposaran un canvi molt important, perquè el Partit Judicial de la ciutat de Llevant passarà dels 8 jutjats actuals a 15, a més de comptar amb una clínica forense i un aparcament.
Un serà al carrer del Pilar, que l'Ajuntament va cedir al Ministeri de Justícia, acollirà les futures dependències de l'Administració de Justícia a Manacor. En un primer moment, la licitació de les obres va quedar deserta, però el Ministeri va aconseguir adjudicar-les. El president del Tribunal Superior de Justícia de les Balears, Carlos Gómez, explica que és una infraestructura molt important per Manacor. Són declaracions a IB3 Ràdio.
És a dir, que té una projecció de futur. A part d'anar molt bé la missió de justícia, permetran als jutges de Manacor sortir d'unes infraestructures que són molt, diríem, estan molt degradades, i jo crec que reforçarà molt el paper de Manacor com a, diríem, capital d'una comarca. El partit judicial de Manacor és molt important, és tot a llevant de Mallorca.
La nova seu judicial permetrà aglutinar en un sol edifici les dependències que actualment estan repartides en tres: dues oficines que lloga el Ministeri i un edifici propietat de l'Ajuntament que el consistori vol reconvertir en equipament cultural. És el batlle de Manacor, Miquel Oliver.
Que a la fi se produirà aquesta construcció d'aquests jutjats que permetrà el trasllat d'aquest servei i que la vallada permetrà també a l'Ajuntament recuperar la gestió de l'edifici de jutjats quan s'hagi produït el trasllat definitiu del servei de jutjats ubicat a Pare Creus i Font i Roig.
Acabant, la dispersió dels serveis de justícia ha estat una reivindicació històrica de la ciutat i de tota la comarca. L'any 2010, el Parlament va aprovar una llei que modificava l'edificabilitat del solar on s'ubicaran els nous jutjats per complir amb les exigències del Ministeri. 15 anys s'ha aconseguit adjudicar les obres.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2:41, l'Ajuntament d'Alcúdia ha aprovat un pressupost de 42 milions d'euros per al 2026. Això són dos més que l'any anterior. Ha estat el preordinari celebrat avui amb els vots a favor de l'equip de govern format per PP, Vox i Unió i en contra del PSI, més el PI i Podem. A la primera votació hi ha hagut un empat a 10 vots i a la segona el vot de qualitat de la Valesa Fina Linares ha desfet l'empat.
Segons l'equip de govern, es tracta d'un pressupost que reflecteix el compromís amb l'interès general que confirma la política econòmica iniciada el 2024. Destaquen l'aposta per les partides de despesa, per al personal i per al dia a dia, i també la incorporació de partides d'inversió sense dependre dels romanents de tresoreria. Protegir i millorar els serveis públics, invertir en infraestructures i espais públics, digitalitzar l'administració i dinamitzar l'economia local en són els principals objectius. Joan González és el regidor d'Hisenda.
La previsió d'ingressos s'ha fet de criteris de prudència i realisme, mantenint una fiscalitat equilibrada i justa. Aquest equip de govern manté el seu compromís de no pujar la fiscalitat, encara que per l'any 2026 s'incrementi la taxa de recollida de residus, un increment obligat per les normes estatals. Respecte a les despeses, i en majúscules poden dir que muntem totes les àrees d'aquest Ajuntament.
Mentrestant, tenim que la Junta de Govern ha aprovat de manera definitiva el projecte d'urbanització del tercer polígon.
Això suposa que els propietaris dels terrenys ja poden iniciar les obres. S'urbanitzarà la façana sud de la ciutat entre la sortida de l'autopista pel polígon i el camp del Constància. Es tracta d'una superfície de 300.000 metres quadrats. Les obres duraran 2 anys i la inversió prevista és de 22 milions d'euros.
Més qüestions. L'Ajuntament d'Esporles du a terme les obres de la xarxa d'aigua de Ses Roigetes, una actuació amb la qual espera resoldre definitivament els problemes de baixa pressió que afecten diversos habitatges de tres vials i també de la zona de Jardín de Flores.
Aquesta nova fase dels treballs consisteix en la renovació d'un tram de la canonada de l'avinguda de Ses Roigetes amb l'objectiu de millorar l'eficiència del subministrament i assegurar una pressió adequada a tots els domicilis afectats. Les obres planificades i ja en part executades inclouen la instal·lació de la nova canonada, una vàlvula reguladora de pressió, ventoses, trifuncionals i els entroncaments necessaris amb la xarxa existent, amb reposició del paviment. El cost és de prop de 16.000 euros i dona continuïtat a una primera intervenció executada el passat mes de desembre.
I el Consell Insular ha cancel·lat l'acte de presentació de la marca Moda Artesana de Mallorca prevista per dijous al Cinema Callao de Madrid en senyal de dol i de solidaritat després del tràgic accident ferroviari registrat a Còrdoba.
Com a mostra de respecte per les víctimes i les seves famílies i en el marc del dol oficial decretat, el Consell ha suspès tots els actes institucionals i festius previstos durant aquests dies. A més, han traslladat el condol a les persones afectades i als seus familiars i han agraït per endavant la comprensió davant d'aquesta situació de força major. Els pròxims dies s'informarà sobre una possible nova data per a la celebració d'aquesta trobada.
Amb aquest apunt arribarem a les 2:45. Continua la informació aquí a Beta Ràdio. Arriba ara tota l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia.
El defensa central del Mallorca, Martin Valiant, atura l'eufòria de la victòria contra l'Atlètic Club i diu que s'ha de saber relativitzar.
És un del capitán de l'equip i ha estat el gran protagonista del programa Línia de 5 d'Ivetres Televisió. Martin Valiant és prudent, i més quan l'equip es troba a només 2 punts per damunt la zona de descens. L'aldobat del Mallorca és l'únic jugador de camp de primera divisió que ha jugat tots el minut del campionat regular. El sentim.
Bueno, cuando ganas creo que todo lo ves mejor, ¿no? En la vida de un futbolista es así. Ganas y ves las cosas buenas, pierdes y te concentras o prestas más atención a las cosas que no han ido bien. Creo que el futbolista profesional tiene que tener la capacidad, pues, saber un poco relativizar cuando va bien y cuando va mal para mantener la cabeza fría y seguir trabajando bien con serenidad para dar lo mejor de ti el fin de siguiente.
I si en qualque aspecte del joc ha de millorar l'equip mallorquinista és a la defensa. Precisament d'aquesta qüestió ha parlat Martin Valiant.
Creo que este año somos más frágiles que otro año, pero también otro año se jugaba con un 5-4-1, no se atacaba, se buscaba la contra y pues este año juegas un fútbol con unos perfiles más ofensivos. No hace falta que yo diga quiénes son más perfiles ofensivos, pero si tú le sumas en algo, te resta en la otra cosa. Pues encontrar ese equilibrio es lo más difícil y si se encuentra, creo que el equipo será mucho más competitivo y será mucho más difícil de meterles goles.
També s'ha pronunciat en el bon moment que està passant el davanter i màxim golejador de l'equip mallorquinista Vedad Muriqi.
Al final trabajamos y nuestra forma de jugar es muy, muy a favor de Vedad. O sea, un jugador como él con sus características al final inconscientemente te obliga un poco a lo que no necesita Vedad también. O sea, creo que es una relación mutua de la que se aprovechan los dos. Pero lo que está claro es que nosotros tenemos que darle más opciones todavía para marcar goles y él nos tiene que devolver con esa gran actitud y gran trabajo que hace para el equipo.
I per acabar, Martin Valiant ha dit això en referència al seu amic i excompany d'equip, Dani Rodríguez.
Dani, por su trayectoria y su calidad, creo que se ha merecido una despedida diferente, pero bueno, es lo que hay. Yo creo que al final es una situación muy complicada que a mí personalmente pues me gustaría que terminara en una manera diferente, pero creo que cada uno desde su posición toma las decisiones que toma, pero seguramente el equipo no pierde o no gana porque un jugador ahora deja de jugar. Yo creo mucho en lo colectivo, creo...
Però els 3 gols de Muriqi contra l'Atlètic Club de Bilbao suposen fer una passa important en la història del Mallorca.
El pirata ja del segon màxim golejador de la història del Mallorca Primera Divisió amb 48 gols. Supera Juan Arango, que per cert havia estat el darrer jugador a marcar un hat-trick a primera Son Moix. Per davant, el repte personal de Muriqi en majúscul. Marcar 6 gols més en el debut partit que queden de Lliga per igualar el 54 gol de Samuel Eto'o i convertir-se en màxim golejador de la història del Mallorca a Primera Divisió.
I pel que fa a la classificació, Toni, el Reial Mallorca se situa a 2 punts per damunt el descens.
L'equip de Iago Barrasate ocupa la 15a posició a la classificació, empatat amb el Getafe i el Sevilla a 21 punts. Precisament ahir el Sevilla va empatar a 2 gols contra l'Elche, el Martínez Valero, en el partit que va tancar la 20a jornada de Lliga. Des d'avui, el mallorquinista han començat a preparar l'exigent partit que li espera diumenge al Metropolitano contra l'Atleti de Madrid del Cholo Simeone. Tornarà Pablo Maffeo després de complir un partit de sanció i avui han sabut que el partit de la jornada 23 entre el Barça i el Real Mallorca al Camp Nou es disputarà el dissabte 7 de febrer a les 4 i quart del capvespre.
I a la Champions, avui al Santiago Bernabéu, el Real Madrid rebrà a les 9 del vespre la visita del Mònaco.
Els blancs cercaran un triomf que l'apropi molt al seu primer objectiu, acabar al top 8 de la competició europea. Álvaro Arbeloa té 6 baixes, però disposa de Vinícius, que dissabte va ser xiulat al Santiago Bernabéu a la victòria contra el Llevant. I a la mateixa hora, l'estadi de la Ceràmica, el Villarreal, que ja es troba eliminat de la Champions, rebrà a l'Ajax d'Amsterdam. Per demà, quan falti un quart per a les 7 de vora baixa, el pròxim rival del Mallorca, l'Atleti de Madrid, visitarà el camp del Galatasaray. I a les 9 del vespre, Slavia de Praga, Futbol Club Barcelona i Atalanta Atlètic Club de Bilbao. I un apunt pel que fa al futbolista mallorquí, Rafael Obrador, que parteix cedit al Torí italià. El lateral, que el passat estiu va fitxar pel Benfica per 5 milions, se'n va a la recerca de minuts a Itàlia. I avui hi ha partit de tercera divisió. A les 7:30, Platja de Calvià, Llocetense, partit corresponent a la 18a jornada.
La jugadora Alba Torrents va debutar amb una victòria amb el seu nou equip, l'Azul Marino.
La jugadora de Binissalem va disposar de 17 minuts i va portar 10 punts, 3 rebots i 3 recuperacions. Va anotar 4 dels 6 llançaments. Quant a tir lliures, 0 de 2. I va perdre 3 pilotes i va donar una assistència. Avui al programa Esport 3 han parlat amb la millor jugadora balear de tots els temps. I aquesta aposta als 36 anys en l'Azul Marino de la Lliga Challenge. Un equip que compta els seus partits per victòries. 16 de 16 en el que duim de campionat.
Un valor com a positiu aquest primer partit i aquest primer pas, però amb ganes de poder estar millor per l'equip i de poder seguir ajudant.
La jugadora Vini Salamera té clar que l'objectiu de l'Azul Marino és l'ascens a la Lliga Endesa. Un objectiu, però, que s'ha d'anar construint dia a dia.
L'ambició hi és i l'objectiu també, però aquest objectiu no, de l'ascens, és veure que el volem traduir en el dia a dia, partit a partit, perquè no hi ha un altre camí, no?, per aconseguir-ho, i jo crec que és el més important, no?, i també amb aquest resultat que s'està aconseguint és seguir fent feina, seguir fent les coses el millor possible per anar aconseguint ser victòries i per suposar lluitar per aquest objectiu que tenim tots, que és l'ascens.
Aquest dissabte jugarà l'Azul Marino a Vigo contra el Celta, segon classificat, i que només ha perdut el partit contra el Mallorquines, és Alba Torrents.
Xerrant de rècord de Azul Marino, de l'equip, amb un 16-0, però no oblidam, no?, que el Celta d'un 15-1, que només ha perdut contra nosaltres, sí. I això vol dir que també estan fent les coses molt bé, conec la pista, i és veure que és una pista que amb una afició que apreta i que suma a l'equip.
En tennis, Jaume Amuna, que va començar amb bon peu l'Obert d'Austràlia, es prepara per a la següent ronda, on espera Casper Ruud.
El segon rival de tennista santanyinès, el número 13 del rànquing ATP. El precedent no són bons. Jaume Amuna i Casper Ruud s'han enfrontat en 6 ocasions i el mallorquí només ha guanyat una vegada al noruec. I aquesta passada matinada ha jugat el dobles, fent parella amb Pedro Martínez, que s'han imposat per 7-6 i 7-5 a Pruya Isaro i Niki Kalyanda. Avui, en individuals, han passat a la següent ronda el jove espanyol de 19 anys, Rafa Jodar, després d'eliminar Rei Sakamoto per 3-7-2, mentre que han quedat eliminats Pablo Carreño i Carlos Taberner.
A la primera divisió de futbol sala, la competició descansa, però no la feina en la planificació de l'Illes Balears pel futsal, que incorpora un nou jugador.
Es tracta de Gui Lima, un tanca brasiler de 24 anys que arriba procedent del Campo Mourão del seu país. Lima és una aposta de futur que aquesta temporada jugarà cedit al Noia fins al 30 de juny. Destaca per la seva fiabilitat defensiva i té marge de creixement.
I acabam, Toni, amb un apunt de trot.
Grindeler s'ha imposat avui matí a Son Pardo al Premi Ciutat de Palma, una de les curses més importants de la jornada. El cavall francès, manat per Mateu Riera Prim, ha guanyat sobre una distància de 1.650 metres. La prova, que repartia 8.000 euros en premis i s'ha decidit al darrer metre, s'ha disputat sota una intensa pluja.
Gràcies, Toni. Fins aquí la informació esportiva. En uns segons arribem a les 2:55. És moment de conèixer les notícies culturals. Abans, però, una pausa per la publicitat.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. El tango, la copla i l'emoció més profunda arriben a Inca amb Martirio i al sur del tango. La veu inconfusible de Martirio ens convida a un viatge musical entre Argentina i Espanya amb tangos que van de Gardel a Piazzolla, acompanyada de bandoneó, violí i piano. Divendres 31 de gener a les 7 del vespre a la sala principal. Entrades ja a la venda. Viu el tango com mai abans.
Foi montento.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, de Tèntol.
Bon dia, Corel.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal com avui naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
1, 2, 3, 4... Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdó,
no. No, en Chanquete, pobre no. Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, ja m'ha de veure.
Ara, sí. Ara sí, tenim el que no és tan dàtil.
Ah, no. Igual que el meu cap. El meu cap també se n'ho mira dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. Bueno. S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. Ho hem intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Arriba a Palma una nova manera d'entendre les arts escèniques. El Trull Teatre ha programat per aquest divendres una de les propostes més exitoses de tot el món, però que fins ara no s'ha pogut veure. Una obra on el públic és el principal protagonista i el que escriu el guió del que passa. Els actors es posaran a la pell d'un tribunal durant un judici. Els advocats, l'acusat, els testimonis i el jutge. La gran diferència, però, és en el fet que el jurat popular serà el públic.
A l'estil dels realities de principis del mil·lenni, el públic és qui decideix, però primer ha de debatre i decidir. L'obra planteja el cas en les proves forenses i en testimonis. Al banc dels acusats, una persona sobre qui pesa el càrrec d'homicidi negligent o imprudent. Coneixerem el relat i les proves, i després el jurat, el públic, ha de deliberar i decidir culpable o innocent. Interactivitat absoluta, tant que les xarxes en van plenes.
¿Preparado para cuestionarlo todo?
Pues ha quedado una buena tarde para ir de jurado a un juicio.
¿Qué dirías tú aquí? Pero nos tenemos que ir de juicio.
Este de aquí soy yo, dándome cuenta de que me toca ser jurado en un juicio. Pero no en un juicio cualquiera, sino en The Jury Experience.
Pues te irán dando pruebas y exponiendo sus posturas. Y ya ahí debates con quien haya sido, que es que yo le dimos un par de vueltas, pero bueno, lo teníamos bastante claro. Y votarás varias veces hasta que se tome una decisión.
Más que espectáculo, nos toca ser jurado en un juicio. Y es que yo, desde que vi la serie de Suits, siempre había querido estar en un tribunal.
Ja hi havia hagut idees semblants al cinema i en format sèrie. La descriuen com una experiència immersiva perquè el públic no és només part del muntatge, sinó que és la part decisiva. Al final, dependrà del que es triï. Després de l'èxit a les televisions del format True Crime, aquest arriba als escenaris dels teatres des de Xile a l'Argentina, des dels Estats Units a Barcelona, Madrid o Palma. Dia 23, al Trui Teatre, de 7 a 8 del vespre. Les entrades, clar, només es poden comprar online. Per cert, prometen que hi pot haver més casos d'aquí un temps.
I avui hem de dir adéu a un dels grans de la moda dels darrers dos segles, Valentino, creador d'un estil inconfusible que va vestir reines, actrius i icones d'arreu del món. Enamorat de les Balears, a Eivissa era un dels seus indrets preferits.
Va estudiar a París, moda a París, amb Jean Dessès i Lluís Laroig i va començar pel seu compte als anys 60. Valentino Garavani va morir ahir amb 93 anys i envoltat de la seva família a la seva residència de Roma. Anomenat com el darrer emperador, era el darrer dels grans modistes del segle XX. El color vermell al món de la moda té i tindrà sempre el nom de Valentino.
Són les 3, és moment d'actualitzar la informació destacada del dia. Hi haurà un funeral d'estat per les víctimes mortals de l'accident ferroviari de Damuza a Còrdoba. Serà durant les pròximes setmanes i, en qualsevol cas, quan s'hagin recuperat i identificat tots els cadàvers. És una de les darreres novetats sobre el sinistre. Ina Morales, bon dia.
Bon dia. La maquinària pesant encara no ha pogut començar a fer feina a la zona i encara hi ha persones desaparegudes que poden ser alguns dels cadàvers no identificats fins al moment, però també hi ha la possibilitat que romanguin entre les restes dels trens sinistrats. Per això la Guàrdia Civil fa feina amb la col·laboració de camps ensinistrats en la recerca de persones. Hi ha 41 morts confirmats, però 3 dels cadàvers no s'han pogut recuperar encara. Només 7 s'han pogut identificar i la resta s'haurà de fer segurament amb proves d'ADN. Els Reis són avui a la zona per donar suport a les famílies i als supervivents.
I sobre la investigació, totes les hipòtesis són possibles.
La Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris, la CIAF, recollirà mostres de les rodadures i de les vies del punt de l'accident per analitzar-les en un laboratori. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reiterat que el procés serà llarg i que totes les hipòtesis estan obertes. Fins ara s'han detectat trencaments de la via, però no tenen per què ser l'origen de l'accident.
Aquí totes les hipòtesis en esos sentidos estan abiertas. No hagamos conjeturas ni ningún tipo de presunción. Nosotros ahora estamos en una fase de recuperación de los efectos necesarios, instrumentos para realizar el análisis correspondiente con todas las garantías.
Amb tot, Marlaska ha descartat que sigui un sabotatge.
Avui és el primer dels 3 dies de dol oficial arreu de l'Estat, motiu pel qual no hi haurà gala d'entrega dels Premis Ciutat de Palma, que sí s'han donat a conèixer avui de matí.
Dues produccions d'IB3 han estat distingides en diferents categories. La periodista Victòria Morell, reconeguda pel podcast d'IB3 Ràdio Nude. I dins d'aquesta mateixa categoria, el jurat ha fet una menció especial a Les Desaparicions, un podcast dirigit per Joan Cabot. El documental L'últim vaquer de Hollywood ha estat distingit amb el Premi Maria Fortesa d'Audiovisuals. Per altra banda, el Premi Llorenç Villalonga de novel·la en català s'ha atorgat a Jaume Ripoll per l'obra Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro i el Premi de novel·la en castellà ha quedat desert.
Mentrestant, el dol per l'accident de Còrdoba obliga a refer l'agenda de la Fira Turística a Madrid.
S'ha cancel·lat, per exemple, una de les principals trobades turístiques de l'any, el Fòrum d'Exceltur, i també els actes de les diferents delegacions balears que acostumen a fer fora del recinte firal de Fitura, Madrid. Ja en el marc de la fira es mantenen, però, les presentacions previstes tant a l'estand de les Illes com al d'Eivissa.
Els jutjats de Manacor, més a prop.
Perquè aquest mes comencen les obres. Tindran una execució de 38 mesos i suposaran un canvi molt important. El partit judicial de la ciutat de Llevant passarà dels 8 jutjats actuals a 15 i, a més, comptarà amb una clínica forense i un aparcament.
El centre de salut Mateu Seguí des Castell a Menorca d'un mes i mig amb l'ascensor avariat.
Una situació que genera problemes a molts de pacients que hi acudeixen i es veuen obligats a pujar les escales. L'IBE Salut informa que els usuaris que tinguin dificultats poden ser atesos al pis inferior.
I molt pendents un dia més del temps, emergències de l'1-2 ha registrat 43 incidents arreu de les Illes Balears per la borrasca Harry.
A Eivissa, per exemple, ha causat una esllavissada de terra a la zona d'Escubells i les pedres han deixat la carretera dels penya-segats impracticable.
Arribarem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Podreu tenir tota la informació actualitzada a partir de les 4 del capvespre en el pròxim butlletí.